RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
El 75% de la població adulta ha intentat aprimar-se en algun moment de la seva vida. Són dades d'un informe de la Societat per l'Estudi de l'Obesitat que també revela que només 2 de cada 10 persones que comencen un règim aconsegueixen perdre realment el pes desitjat. Per què fallen les dietes d'aprimament? Què fa que la taxa de fracàs sigui tan alta? Quins són els errors més habituals que cometem i, sobretot, com podem aconseguir que funcionin de veritat i no caure en l'efecte rebot? Magda Carles, és la pregunta del milió,
sí,
eh?
Sí, i tant. És veritat, les dietes fallen. Això és evident, eh? Les dietes fallen i per molts motius que irem explicant. Però les dietes, diem-ho d'una vegada, no funcionen.
Està claríssim. Cada any, no? Passant Nadal, quan s'acosta l'estiu, milers de persones tornen a posar-se a dieta un altre cop, a repetir el mateix règim. Tu, això, penso que ho veus des de fa moltes dècades, no?, a la consulta.
Mira, jo, i em penso tots els metges d'aquest món, jo crec que des dels anys 60 i pico, que es va posar de moda, doncs, a l'aprimar-se, això ho podem mirar, Esther, saps com? Amb les portades, les revistes de moda, veurem que a partir dels anys 60 es posen de moda els cossos prims. I no hem parat des d'aleshores. I hi ha una espècie de com de roda del hàmster, que tots, al principi de l'any, fem molts bons propòsits, ens diem, aquest any sí que m'aprimaré, això va increixendo fins l'estiu, esforços màxims abans de l'estiu i quan passa l'estiu tot es dilueix i tornar a començar a mai nou. És a dir, i hem fet dieta. Està clar que les dietes no funcionen, Esther.
Com és que moltes dietes d'aprimament, no totes, però la majoria, no acaben de funcionar? Què és el que falla, Magda?
Mira, falla el plantejament principal. Una dieta, que recordem que la paraula dieta vol dir el que menges, i pot ser dieta d'aprimament, dieta per gota, dieta per diabetes, això ja per començar, no? Una dieta és una pauta alimentària que té algun motiu. És a dir, en aquest cas seria dieta d'aprimament. Què passa? Això només et varia la forma de menjar. Però és que el problema de pes, i això ens estem referint, normalment no depèn només de com menges. Les dietes fallen perquè enfoquen el problema del sobrepès d'una manera absolutament unifactorial, com si fos només la dieta el que importa. Importa la dieta, el teu entorn, l'exercici que fas, com ets tu, la teva genètica, els valors teus amb la gastronomia, etc. I, per tant, les dietes mai funcionaran, perquè podríem dir 20 ítems d'aquests. La dieta és una solució temporal. I és veritat, com tu deies molt bé, que n'hi ha que no funcionen. Però si t'hi fixes, funcionen durant un temps. Saps per què? Perquè et fan aprimar durant un temps, però no t'ensenyen a menjar bé.
Quina és aquesta durada, no? La durada que ha de tenir un règim d'aprimament. En quin moment l'hauríem d'acabar? Perquè, clar, hi ha persones que sempre que parles amb elles et diuen que estan a dieta.
Aquesta és una altra.
Tampoc és normal, això.
No. Mira, en aquest país tenim més d'un 60% de gent amb problemes de sobrepès. Però també és veritat que hi ha un 40% que no en té. I també és veritat que hi ha quasi només un 25% de dones estan contentes amb la seva imatge. Què vol dir això? Primera, que segurament hi ha molta gent que té problemes de pes i no s'hi mira amb el que menja, però que també hi ha moltes dones que tenen un pes que està més que bé i fan dieta i no caldria. Ens entenem, no? Vull dir que, a veure, el tema aquest de la perfecció del cos ens importa tant que tenim aquesta paradoxa, que hi ha gent que tindria que fer dieta i no la fa, i hi ha persones que estan bé i que tindríem que acceptar més que no són perfectes i estan eternament a dieta. No tindríem que fer dieta, tindríem que aprendre a menjar. I ho repetiré per necessitat. No es tracta de fer dietes, sinó d'agafar una pauta d'exercici, d'hàbits de vida, d'estil de vida, de forma de cuinar, de forma d'anar a comprar, que al final mengem bé. Amb el benentès de que no tots podrem tenir aquell pes que ens imaginem, eh? Això és una altra cosa, eh? No tothom té que estar prim, Esther. No tothom pot tenir un tipus de top, és clar.
Mira, el tercer estudi de salut i estil de vida d'Aegon, sí, que hem conegut el passat gener, revela que 1 de cada 5 encastats declara haver fet algun tipus de dieta en els darrers 12 mesos. Aquí què succeeix, no? Que fem dieta, com tu deies, sempre i només per salut, o més aviat és que les fem per imatge?
Jo crec que, si parlem del sexe femení, jo crec que hi ha una majoria important, que no vol dir tothom, però més del 50% ho poden fer per imatge. El qual no vol dir que no els hi vagi bé millorar la seva forma de menjar. Això és una altra cosa. Però si parlem del sexe masculí, i amb això jo crec que molts col·legues meus estarien d'acord.
Hi ha diferències?
Hi ha diferència. Perquè els homes es comencen a posar les piles, realment, quan tenen el colesterol elevat, quan els han dit que són hipertensos, quan li han dit al metge, li ha dit, doncs, escolti, vostè, en fi, o quan el cinturó ja comença ser una cosa desbordada, no? Però som més exigents amb el nostre pes les dones que els homes. I això jo em penso que és obvi, no?
Hi ha una mitjana de pes que sigui la recomanada per perdre doncs, en una setmana o en un mes i que no sigui un risc per la salut?
Mira, el que és important és no anar de pressa. Clar, una persona que tingui 1,80 m o 1,90 m i que sigui un home, recordem que als homes sempre els és més fàcil aprimar-se que les dones perquè tenen menys greix ja de constitució i més muscle, per tant, més massa magra. La dona, amb la mateixa energia que un home, s'aprimarà més a poc que l'home, encara que tingui la mateixa edat, faci el mateix exercici i tingui la mateixa alçada. D'acord? El que és important, com dèiem, tornant al tema de quants quilos a la setmana, és que no sigui més d'un quilo a la setmana. A veure, per una senyora de 60 anys i 1,5 m, mig quilo a la setmana, inclús 300 grams, serà fantàstic. Per un senyor de 30 anys, doncs que fa 1,90 m, pot estar al quilo i mig a la setmana i que no sigui dolent per ell. Però en qualsevol cas, sempre la moderació, el poc a poc, és el millor consell, en aquest cas.
I molts cops el que també succeeix, Magda, és que els primers quilos són els més fàcils de perdre, evidentment. Ens els podem treure de sobre en un temps rècord, però després, a mesura que passen les setmanes, el procés passa a ser molt més lent, no? I fins i tot arriba a estancar-se, no?
Sí.
I no aconseguim baixar d'un pes determinat, no? És normal que passi això?
Sí, sí que és normal, per moltes coses. Primera, perquè nosaltres ens anem relaxant. Passa com ara amb les mesures de les mascaretes, no? Al principi estàvem tots molt espantats i ara ens les traiem molt més fàcilment. Doncs tu, quan comences a fer una dieta, primer, doncs, ho fas tot molt estricte i t'hi mires molt i després et vas relaxant i ja poses més oli, ja poses més quantitat i ara fes un picoteig. O sigui, per un costat et relaxes. Però és que per l'altre, què passa? Si tu vas perdent pes, el teu cos, per mantenir la seva estructura, també necessita menys energia. És a dir, quan menys peses, menys energia necessites. I aquest efecte també es nota. És a dir, les calories que tu necessitaves quan pesaves 90 quilos no són les mateixes que quan peses 80. Hi ha 10 quilos de matèria que han desaparegut i, per tant, l'energia que tu necessites ara no és la mateixa. I, per tant, amb aquella dieta ja et vas estancant. Això passa i és normal. I després, a vegades, t'estanques i no sabem molt bé els metges per què. Però vull dir que, a veure, hi ha una altra cosa, a més, moltes vegades perdem pes i, sobretot, com vas molt de pressa, perds massa muscular. I quan tu baixes la massa muscular, doncs també la teva velocitat d'aprimament doncs, també baixa. Per què? Perquè per la massa muscular necessites menys calories. Per tant, és un tema més complex del que sembla.
I tant, tant. Sí, i a més, el que tu comentaves a l'inici, no? El tema de que fallen les dietes perquè al poc temps recuperem el pes, no? Que és el que diuen estudis com aquest que ens explica que aproximadament un 95% de les persones que segueixen una dieta per perdre pes, doncs això al poc temps el recuperen, no? I algunes fins i tot acaben passant més que al principi, que això ja és força greu, no? On ens equivoquem? En quin punt?
Mira, t'explicaré perquè hi ha gent que després recupera i recupera més. La gent a vegades fa la tentació, fa l'error de fer dieta i la fa molt estricta. La fa molt estricta. És a dir, ara jo em matxacaré perquè ve l'estiu i perquè em vull posar el biquini. I escolta'm tu, ara faré una dieta de 900 calories, caigui qui caigui. Què passa? El nostre cos, que som animals, no som mamífers, diu, ah sí, tu em matxaques aquí a gana? Doncs espera, jo baixaré el meu metabolisme basal. És a dir, aquella energia que necessitem per viure sempre, perquè funcionin el cor, els pulmons, el cervell. Baixen màquines per poder sobreviure, de forma que tu vas a mig gas, tot i que no ho notes. Què passa? Si això és molt estricte i dura molt, quan tu tornes a l'alimentació normal, a vegades aquest metabolisme no es recupera. Es queda el barco a mig gas, a la meitat de les màquines. I què passa? Que l'energia normal, que no és excessiva, però que és molt més de la que necessites, fa que augmentis molt de pes. D'aquí és una de les causes dels perills de dietes molt restrictives, que és l'efecte rebot, l'efecte yo-yo, conegut vulgarment.
I de quina
manera?
No s'ha
de fer mai, no s'ha de fer mai això.
No s'ha de fer, prohibit. No. De quina manera influeix el nostre metabolisme? Perquè sí que sentim a dir de vegades, no?, que a mesura que ens fem grans és més difícil aprimar-se, no?, fent una dieta. És així o no té per què?
És veritat, perquè anem canviant. Clar, el temps no passa, va. Què ens passa quan ens anem fent grans? Bueno, passen moltes coses, però entre altres, que anem perdent massa muscular. Això és una mala jugada de la natura, que només es pot compensar fent molt exercici. Però què passa quan perdem massa muscular? Doncs que, insisteixo, la massa muscular és un teixit metabòlicament molt actiu i que requereix més energia que el greix. I quan ens fem grans, ves per on, doncs baixem la massa muscular i augmentem el greix. Què vol dir? Que a poc necessitem menys energia. Què fem tots quan som més grans? Doncs en vez de moure'ns més i menjar menys, fem al revés, mengem menys, més i ens moguem menys. Resultat? ens engreixem. Però no vol dir que sigui obligatori engreixar-se. Si tu tens en compte aquestes dues premisses, és a dir, que quan et fas gran doncs t'has de moure més i menjar menys, tu no t'engreixaràs. Després, evidentment, hi influeix la genètica, la teva vida, el teu estil de vida, l'exercici... Però tothom tindria que tenir en compte que a partir dels 40 anys, que és quan ja s'acaba la renta, ja no vius de renta, que dic jo, doncs tothom tindria que moure's més obligatòriament i menjar menys, una mica menys.
Mm-hmm. Parlem de models de dieta. La que més s'utilitza, una de les que més s'utilitza, és la hipocalòrica o baixa en calories, no?
Sí,
en què consisteix?
Hi ha molts tipus d'hipocalòrica. Com diu la paraula, hipocalòrica vol dir que és una dieta amb menys calories de les que jo necessito. Clar, si jo faig servir una pauta alimentària doncs que em dona menys energia de la que el meu cos necessita, què fa el meu cos? Doncs em va al reservori de greixos. Què són els michelins, si no reservoris de grassa? És això? Va allà i agafa de la grassa, obté la glucosa, etc etc. Per tant, quan més baixa sigui amb energia aquesta dieta, més el cos estarà obligat a anar als reservoris greixosos i agafar doncs, l'energia d'allà. Però, clar, això no és tan senzill. Això no és tan senzill, perquè aquest agafar la grassa aquesta sobrant li costa al cos. Paguem un preu per això. Per això ha de ser una cosa moderada i atemperada i no anar de pressa. Perquè aquesta és una funció metabòlica, és una operació que té el seu desgast pel cos. Per tant, s'ha d'anar als reservoris, si és que realment tenim molts reservoris greixosos. Recordem, Esther, que el sobrepès i l'obesitat doncs és un excés de grassa, és aquest el problema. Doncs per baixar aquests dipòsits de grassa, la solució és dieta hipocalòrica, fer una dieta amb menys calories. Però, clar, això no és suficient, eh?
No. I, a més, un sobrepès i una obesitat que creixen
molt.
Moltíssim. Tenim una dada que és que 1.900 milions d'adults i 41 milions de nens i nenes pateixen en aquests moments aquest sobrepès i aquesta obesitat al món. És moltíssim.
Posa els pèls de punta tot això, perquè es diria que és com una epidèmia, una mica com la depressió, que va increixent i que no la sabem parar, no? Què passa? Jo crec que passen moltes coses, però la meva teoria, això ja ho dic a títol particular, jo crec que una de les causes és que en el segle XX, a partir del segle XX, fins al XIX, recordem que menjar era un privilegi, eh? El menjar per tothom és a partir del segle XX. Això és una cosa que no s'ha d'oblidar. Fins al segle XIX només mengen els que poden menjar. A partir del segle XX, tot i que continuen havent països amb vies de desenvolupament i subdesenvolupats que tenen molts problemes, no oblidem que la primera causa de mort relacionada amb els aliments és la gana. No s'ha de perdre mai de vista això, però és veritat que és a partir del segle XX que la gent té més abundància d'aliments. Però també és veritat que és a partir del segle XX que la tecnologia canvia la nostra vida. La tecnologia ens ha canviat tant la nostra vida, ens l'ha fet tan còmoda. I per altra part, han sortit tants aliments que no serveixen per res, que només aporten energia, que el resultat... Jo crec que és el que és.
Per tant, aquesta dieta hipocalòrica que tu ens comentaves, creus que és la que millors resultats dona ara mateix?
Si més no, és la... si està ben feta, si és equilibrada, si té més de 1.200 calories, si és adient per tu i que no provoqui cap contraindicació, de moment és la més adient, perquè quan menges de tot i tens en compte el que és important que porti la dieta i el que no, doncs no et passarà res. Ha de ser, diguéssim, moderadament hipocalòrica, adient per tu, que et permet i fer la teva vida i que no et faci passar gana. Al principi això seria una dieta equilibrada deprimament. Imagina't això, que poques dietes coincideixen amb aquestes dades que et dic.
I sobretot supervisada per un professional.
Sempre. Mira, Esther, quan tu has de perdre 2 quilos perquè se't posi el taxà millor per l'estiu, m'és igual, perquè si deixes els vinets i les begudes, ja està. Però quan tu n'has de perdre més de 5, de veritat, i tens més de 40, doncs, a veure, assessora't. I sobretot, si fa anys i anys i anys que et veus malament, que aquest és un problema que et mossega el cervell i que no hi ha formes de portar-ho endavant, a veure, deixa't de dietes i deixa't d'històries i vés a un professional. No?
Quina informació necessiteu als metges nutricionistes, dietistes, endocrins, per preparar aquests plànings d'alimentació?
Molta, perquè, i ho diré molt ràpid, però no sé pesada, però a part d'una història clínica completa del pacient, amb totes les seves malalties importants, en fi, una història clínica completa, ja ens entenem, amb el seu arbre genealògic, amb els teus hàbits culinaris i dietètics actuals, amb totes les teves analítiques, els paràmetres metabòlics de la sang, etc. De veritat, saber què menja una persona i què li pot influir no és fàcil. Quin exercici fa, quin entorn té, quin paper té la seva vida a la gastronomia, quin valor té per ell el menjar i quina psicologia té. I aquí posem-hi el rotulador fluorescent. Quina psicologia té? Perquè el menjar ve absolutament influït per com ets tu. Si tu estàs ansiosa o estàs deprimida o tens un problema amb la teva parella o tens una feina que t'horroritza, i el menjar és la teva compensació, no farem res de les dietes. De veritat, ni de les dietes ni les pautes alimentàries. Primer, solucionar el problema. I després farem dieta. Per què fallen moltes dietes? Doncs perquè no és el moment per fer dieta. Comencem per aquí.
Què en penses, per exemple, de les dietes miracle, d'aquestes dietes detox, Dukan? Hi ha una dada que també ens ha frapat moltíssim de la Fundació de Desordres Alimentàrics Americana, que assegura que la indústria de les dietes és l'únic negoci rentable del món amb una taxa de fracàs, atenció, del 98%. Una indústria que, per cert, hem de dir que a l'estat espanyol mou anualment 2.000 milions d'euros, el que és el mateix, el 0,2% del Producte Interior Brut, és moltíssim.
Bueno, per això, aquesta és una de les causes per les quals les dietes segueixen existint, no? Perquè promouen una indústria que és molt sucosa, encara que no tingui cap èxit i que el sobrepès continuï augmentant. Jo penso, a veure, en qualsevol altra disciplina faríem un raonament diferent. Si una cosa no funciona, per què la fem cada any? Perquè ens comporta una pèrdua de pes puntual? Ja dic, admetent que puntualment i per coses concretes en el temps pot servir, però a nivell general, a nivell poblacional, la dieta no serveix i les dades de sobrepès ho estan demostrant. Doncs, per tenir resultats diferents, fem coses diferents, no?
Resumint, Magda, com diries que ha de ser una dieta per aprimar de manera saludable i que funcioni?
Mira, ha de ser, primera, adient per tu i pels teus gustos culinaris. Ha de ser moderadament hipocalòrica, mai menys de 1.200 calories. Ha de tenir tots els principis immediats. Ha de tenir la corresponent dosi de greix, la que toca. Res de treure cap ni proteïnes, res. No ha de ser monocolor, no ha de ser el dia de la pinya, el dia de... I, evidentment, ha de ser compatible amb el teu estil de vida i amb el teu ritme de vida i amb la teva economia. No s'ha d'arruïnar ningú per fer dieta. Això és molt important. I després ha de promoure una pèrdua de pes moderada, lenta i que tu no te'n donis ni compte. Tu te n'has d'oblidar de la dieta. I el més important, t'ha d'anar ensenyant paral·lelament com menjar bé, com fer més exercici i t'ha d'anar fent canviar els hàbits vitals que van contra el teu pes. Mm-hmm.
Llibres de dietes, de nutrició, n'hi ha centenars, tu en tens
sí,
uns quants.
Sí, n'hi ha moltíssims.
En ells també podem trobar un bon suport per alimentar-nos millor, per sentir-nos més bé.
Sí, clar, la clau està per això en saber enganxar el bon llibre, no?
Doncs ara mateix recomanarem un, que
sí?
A més a més han escrit dos grans cuiners de casa nostra, que tenen dues estrelles Michelin, i on ens ensenyen, atenció, a menjar bé sense fer dieta. Són els germans Torres.
Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Sergio Torres, benvingut.
Moltes gràcies.
Hola,
igualment,
Sergio.
Un plaer.
Hola, mira, estic follejant el teu llibre i trobo que és fantàstic. Té unes fotos que em fa venir molta gana, sincerament.
Bueno, moltes gràcies. La veritat és que és un llibre fet pels que ens agrada menjar bé, pels que ens agrada gaudir del menjar, però també que sigui sa.
Mira, això està molt bé perquè hi ha una idea generalitzada que per menjar bé i cuidar-se s'ha de menjar sempre bledes bullides. I escolta'm, aquí amb aquestes fotos ja es veu que la idea no és aquesta, eh?
No, gens ni mica. És només tindre una mica d'informació i mira que el Xavi i jo ens agrada menjar, però sempre hem tingut una bona genètica, però creien que era bona genètica i ha sigut menjar bé. És la clau.
Sí, sí, és el títol del llibre en català, Menja bé, no facis dieta, amb Rosa dels Vents, en castellà, en Plaza i Janés, no? I aquí teniu una part, diguéssim, teòrica al principi i la part pràctica després, no? Després de tants anys a la cuina, Sergio, quin és el paper per vosaltres de la base d'una alimentació saludable? Com hauria de ser aquesta base d'aquesta alimentació saludable?
Bueno, jo crec que sobretot productes de qualitat, productes bons, que no vol dir que siguin cars, sinó només productes de qualitat, productes vius i a partir d'aquí fons que tens a la nevera. És molt simple. Amb aquest llibre pots trobar les claus per menjar superbé, sa i econòmicament i fer plats divertits i que són ràpids a fer també.
És molt interessant això que dius, que sigui econòmic. Jo penso que els temps que corren és important que la gastronomia sigui econòmica, però a més també que no es confongui la gent, que menjar sa no vol dir menjar per aprimar-se. Menjar sa vol dir per estar sa, no? És a dir, hi ha una idea com de que menjar bé sempre menjar light. No és veritat, home.
No, gens ni mica. Jo crec que si tu vols estar molt prim i ser... Hòstia, fes molt d'esport. Que també diem al llibre, perquè nosaltres fem esport també, i és una vida saludable. Menjar les hores que tens que menjar. I si t'estimes, ostres, cuina i cuina bé. ja no bé o dolent, sinó com puguis, però que sigui amb producte fresc i jo crec que val la pena.
Sí. Jo el que trobo que és fascinant, més que cuinar, és que em cuinin. Això ho trobo genial, saps?
Sí, és ideal.
I per això, com que és tan ideal, doncs, escolta, tu, quin plat d'aquests me recomanaries? Quin plat en cuinaries per mi?
Va. Una recepta, va. Una recepta,
Mira, va.
Jo et diré el que faré aquesta nit. Va. Jo et diré el que faré aquesta nit. Jo faré un... Jo tenia... I que està el llibre, també. Hi ha uns cogollos a la brasa, que tinc uns cogollos, bueno, que he comprat al mercat, que estaven fantàstics, i els faré a la no a la brasa, perquè no tinc, però sinó a la planxa, i sí que després tinc un pollastre molt fi, que he comprat un pollastre de paget molt fi, i li posaré una mica de curri, una mica de orenga, oli d'oliva, bueno, llimona, i ho passaré per la planxa i ho posaré a sobre del cogoll a la brasa. Pim-pam, pim-pam.
Ja facilíssim, facilíssim.
Sembla pim-pam, sí, sí. Mira, Sergio, a mi no sé l'Ester, però a mi no se m'hagués ocorregut mai posar un cogollo a la brasa.
A mi tampoc.
De veritat, poso moltes coses a la brasa, però un cogollo d'aquests no.
Ja tenim opció per sopar. Gràcies, Sergio, pels consells, gràcies pel llibre. Records al Xavier i el posarem en pràctica, sens dubte.
Enhorabona pel llibre, Sergi.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
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 Doncs ja tenim la proposta, Magda, per proper sopar.
Tens capdells a la planxa. A veure, tu faries això de capdells a la planxa?
No se m'hauria d'acudir, la veritat, eh?
Tampoc.
Però aquesta no és l'única recepta, eh? Que,
no, n'hi ha moltes.
Que podem fer a casa, eh? Per tant, a partir d'ara, doncs ja ho sabeu, no? Ens quedem amb aquest missatge, no?, de que fallen les dietes, fallen per una sèrie de motius importants.
Que hem explicat. Realment el que s'ha de fer és un canvi d'estil de vida i un canvi de la nostra activitat física. I les dietes deixem-les per canvis temporals i molt petits. I sobretot, com el Sergio diu, es pot menjar molt bé, es pot estar molt sa i disfrutar la cuina.
Disfrutem i disfruteu tots a través dels aliments. Salut, cuideu-vos.
Vinga,
bon profit.
Mengeu bé, adéu-siau.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Ester Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.